Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Per sobre de països com Estònia, Hongria o la República Txeca. El secretari general de la OCDE, Matthias Cormann, demana als països més esforços per combatre-ho.
While some students...
Mentre alguns estudiants sobresurten, uns altres s'estan quedant enrere, sobretot els que tenen un context socioeconòmic més baix. Les administracions s'han de centrar més i millor en tancar la bretxa educativa.
L'estat espanyol també està per sota de la mitjana de recursos invertits per cada estudiant i curs. S'hi destinen uns 10.350 euros, 5.000 menys que Noruega, Àustria o el Regne Unit.
Les 9 en punt. Si hi ha una cosa que estem notant aquests últims dies, si anem a un supermercat o a una botiga... de queviures, és l'augment espectacular del preu de l'oli. Doncs bé, l'organització de consumidors Facua denuncia que s'està especulant amb l'oli. Assegura que part de la pujada del preu, que és més car que mai, és perquè algú està aprofitant el context actual per augmentar els seus beneficis. Facua ha fet inventari del preu de l'oli en diferents supermercats i assegura que un mateix oli d'oliva pot costar 4 euros més en un supermercat que en un altre. 4 euros més. Diu que aquesta és la mostra evident que s'està especulant, Montse Martí.
L'oli d'oliva verge extra de la marca Carbonell d'un litre i ampolla de plàstic costa 12 euros amb 85 cèntims a Carrefour i 8 euros amb 86 cèntims al Campo. Facua ha repassat els preus de l'oli en diferents cadenes de supermercats. La diferència arriba fins als 4 euros. El portaveu Rubén Sánchez demana al govern espanyol que ho investigui.
¿La especulación es legal? No, en este momento la especulación no es legal. Estamos hablando del único momento en nuestra historia reciente en el que la especulación, la subida de precios, la subida de márgenes de beneficio, es absolutamente ilegal. Es ilegal desde el día 1 de enero. El aceite de oliva, igual que otros productos de alimentación básicos afectados por la rebaja del IVA, tienen prohibido cualquier incremento de precios vinculado a aumento de márgenes de beneficio.
El govern espanyol admet que els preus són alts, però ho vincula amb la baixada de producció. L'oli és un dels productes que ha continuat pujant a l'agost, un 6,6% més. La inflació a l'agost s'ha situat al 2,5%, torna a repuntar per segon mes consecutiu.
Arantxa Sánchez Vicario ataca sense contemplacions el seu exmarit en el primer dia de judici per amagar patrimoni. L'extenista assegura que ell es va deixar portar per Josep Santacana, que no volia tornar els diners que devien al Banc de Luxemburg.
Y yo quería pagar y mi marido no quiso. Dijo que no se lo diríamos al banco y que él se encargaría de... que no preocupase, que él se encargaría de hacer las cosas.
Un discurs que va repetir una vegada i una altra i una altra i una altra és un canvi de versió que fa pensar en un pacte entre la tenista i la fiscalia per aconseguir una rebaixa de la pena. Benet Iñigo.
Durant la instrucció del cas, Sánchez Vicario i Santacana van anar de bracet, però ara l'extenista ha canviat de versió.
Porque ha cambiado la versión.
Él me obligó a decir eso. Yo hice lo que él me decía porque yo me he dedicado a jugar al tenis y reconozco que me equivoqué.
Ella insisteix que no entén de diners i que tot ho va deixar en mans de l'exmarit.
Él escogió a los testaferros, a las personas adecuadas para... Son amigos de él.
¿Iba usted a las firmas o iba el señor Santacana a las notarías?
Iba el señor Santacana.
I mentre explicava com s'ho van vendre tot i van buidar els comptes per evitar que els embarguessin, es va trencar.
Siempre ha sido, a partir del 2009, mi marido.
¿Y a partir de ese momento de 2009?
Un segundo... Disculpe.
La defensa de Santacana es queixa que la confessió és una maniobra plena de mala fe. Ell no podrà replicar fins al final del judici.
Badalona o Vigo? Vigo o Badalona? Qui tindrà l'arbre de Nadal més alt d'Espanya? La batalla entre les dues ciutats es preveu apassionant i a les últimes hores n'hem tingut un nou capítol. L'alcalde de la ciutat gallega, Abel Caballero, va anunciar ahir que el seu arbre serà, atenció, 50 centímetres més alt que el de Badalona. Farà 40 metres i mig.
El más alto del mundo. No es que yo quiera entrar en competencia con nadie, no quiero. Pero el árbol de Navidad más alto, más brillante, más ornamentado en el planeta es el árbol de Navidad de Vigo.
Doncs bé, poc després Xavier García Albiol va respondre i va assegurar a Badalona Comunicació que peti qui peti, l'arbre de Nadal més alt serà a Badalona.
L'arbre més alt d'Espanya, que serà el de Badalona, encara que en tingui que pujar allò a la punta amb els meus 2 metres i estar allà plantat.
Això serà. Sigui com sigui, Vigo s'ha avançat i ja comença a muntar totes les decoracions de Nadal. En total, 11 milions i mig de llums LED, mig milió més que l'any passat. Petaran de debò, eh? La gent haurà d'anar amb ulleres de sol a la nit, pel carrer de Vigo. És que serà de por, això. Avui arrenca el Mercat de Música Viva de Vic. Els carrers de la capital d'Osona s'ompliran d'escenaris. De la programació oberta al públic general destaquen els concerts d'aquí. Estem sentint l'Ubit Band, però també els Tiets, Julieta, Ginestà, Amazoni, Lil Dami o la Balkan Paradise Orchestra. En total hi haurà una seixantena de concerts i es preveu que pel Mercat de Vic hi passin enguany uns 900 professionals del sector. I mentrestant ja sabem la programació completa de la Mercè. Una de les novetats principals és que aquest any la Festa Major de Barcelona inclourà un espectacle de drons a la Barceloneta. A més, per primer cop també es programaran activitats a la Superilla del Consell de Cent i arreu de la ciutat hi actuaran més de 100 artistes diferents. Bàrbara Padilla.
Barcelona s'omplirà d'arts de carrer del 22 al 25 de setembre i ho farà per primer cop a la Superilla de Consell de Cent. També hi haurà per primera vegada un espectacle de drons a la platja de la Barceloneta i la Sagrada Família sortejarà entrades prèvia inscripció al web de la Basílica per veure-la de forma gratuïta. Una altra de les novetats és que es farà un espectacle sobre Víctor Jara pels 50 anys del cop d'estat a Xile i se celebrarà l'any Picasso pels 50 anys de la mort del pintor. Aquest any Kiev és la ciutat convidada i tindrà els seus propis gegants, els prínceps de Kif. Pel que fa a la música, hi actuaran més d'un centenar d'artistes com The Tiets, Buos, Lil Dami o Zoo, l'última a afegir-se al cartell. El punt final a la festa el posarà, com sempre, el piro musical dedicat al Festival Sónar, que celebra 30 anys.
El Festival de Sitges premiarà el director Juan Antonio Bayona per la seva trajectòria i projectarà la seva última pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Aquest serà un dels plats forts a l'edició d'aquest any. L'altre, l'estrena de Pobres Criatures, la pel·lícula guanyadora del Lleó d'Or del Festival de Venècia. Ahir en vam saber gairebé tota la programació a Sitges quan falta menys d'un mes perquè comenci, concretament el 5 d'octubre. Anna Salvador.
L'únic que falta per saber és quina pel·lícula serà la cluenda del festival. El que sí que sabem, però, és que s'hi podrà veure un dels films més esperats de l'any, Pobres Criatures. Per altra banda, Juan Antonio Bayona serà un dels directors premiats amb el guardó Màquina del Temps. També projectaran La Sociedad de la Nieve, la seva última pel·lícula. N'ha parlat el director del festival, Àngel Sala.
Que és una pel·lícula basada en un fet real, però és una pel·lícula de terror. Una de les pel·lícules amb més por i més angoixa, personalment, m'han donat en aquest any. És una pel·lícula feta com la muntanya, com un monstre que et devora i te vol matar de totes les maneres. I és una gran pel·lícula del J. Bayona.
I a part de les novetats, a Sitges també s'hi podran veure grans clàssics. De fet, han anunciat que faran un homenatge a William Friedkin, director de El Exorcista, quan fa 50 anys de l'estrena de la seva pel·lícula. I també celebraran un altre aniversari, el dels 100 anys de Disney. Per fer-ho, projectaran una selecció dels seus millors curtmetratges.
Per cert, que el Festival de Sant Sebastià manté l'estrena de la pel·lícula No me llame ternera, de Jordi Évole i Màrius Sánchez. El director del festival, José Luis Rebordinos, ha dit en un comunicat que no ha rebut cap carta en què se sol·liciti la retirada del film i defensa que no creu que s'hagi de deixar de projectar pel sol fet que el seu protagonista sigui una persona que va tenir responsabilitats a la banda ETA. Es refereix a José Antonio Urruticoechea, més popularment conegut com a Josu Ternera. Una reacció que arriba després que més de 500 persones, entre els quals hi ha víctimes d'ETA, firmessin una carta dilluns demanant al Festival de Sant Sebastià que no projecti la pel·lícula, assegurant que entrevistar Ternera blanqueja el terrorisme. No me llamé Ternera és una mirada inèdita des de dins de la banda terrorista i aborda alguns dels seus moments decisius fins a la seva dissolució ara ja fa 5 anys. La gent moltes vegades opina per boca d'as, és a dir, que miri, que després protesti, en tot cas, no, potser no l'ha vist ningú. Per tant, repeteixo que la mínim, que s'estrena a Sant Sebastià, que es diu No me llame Ternera. Un altre documental que s'estrenarà a Sant Sebastià serà el de Setangana, que ja té tràiler.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
Es diu Esta ilusión desmedida i recull les interioritats de l'última gira del raper. Es presentarà al Festival de Sant Sebastià abans que arribi a les sales el 26 d'octubre. El cofundador i director editorial de la plataforma Filmin, Jaume Ripoll, va dir ahir a Twitter: és el millor documental musical espanyol que he vist mai. I avui arriba Apple TV, la tercera temporada de The Morning Show. Produïda i protagonitzada per Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Aquesta temporada comptarà amb l'esperada incorporació de Jon Hamm, el protagonista de Mad Men. I atenció, perquè la lluita per l'audiència entre Antena 3 i Telecinco ha portat les dues cadenes a programar i contraprogramar entrevistes a Ana Obregón. Telecinco estrena demà mateix una de les seves grans apostes, una nova edició de Gran Hermano VIP, i Antena 3 va anunciar ahir que demà a la mateixa hora estrenarà la segona temporada de Joaquín el Novato, en què qui va ser futbolista del Betis entrevistarà Ana Obregón.
¡Qué ganas tenía de conocerte!
Que nos abrirá su corazón.
Que está todo el mundo hablando de ti.
¡Bonito!
Hauria estat la primera entrevista televisiva des que l'actriu va ser àvia per gestació subrogada i diem hauria estat perquè poc després Telecinco va contraatacar anunciant una entrevista de Carlos Sobera a Ana Obregón avui mateix.
Lo que me ha mostrado a mí es una tragedia que no se la deseo a nadie. Como decía mi hijo, colecciona momentos, no colecciones cosas.
Pues te decir una cosa, mamita.
Aquesta entrevista de Obregón serà el nou programa, el musical de tu vida, que s'emetrà després de Cuentos Chino. El nou programa de Jorge Javier Vázquez, que en audiència no aixeca cap, perquè si dilluns es va estrenar amb un fluix 9,4% de quota de pantalla, el d'ahir va tenir menys audiència, un 7%. L'Hormiguero va tenir un 15,5%, i és veritat que hi havia futbol a Televisió Espanyola i que això fa que totes les altres cadenes ho notin, però la diferència entre l'Hormiguero de Pablo Motos i els Cuentos Chinos de Vázquez continua sent enorme. Per cert, ja tenim el títol i la data de publicació de la novel·la inèdita de Manuel Vázquez Montalbán. Es dirà Los Papeles de Amundsen i arribarà a les llibreries el 16 d'octubre. La dita Nabona és una novel·la que l'escriptor barceloní va escriure a principis dels anys 60 i, de fet, es creu que podria ser la primera obra. Es va descobrir fa poc, per casualitat, entre els documents del fons Manuel Vázquez Montalbán de la Biblioteca de Catalunya. I a la resta dels esports en Repsol, Quique Cárcel serà el director esportiu del Girona fins al 2027. Ja fa 9 temporades que va arribar a Montilivi i ara el club s'assegura tenir lligats tant a Mitchell fins al 26 com al director esportiu fins al 27. Camp bàsquet, el Barça ja té el primer títol de la temporada, la Lliga Catalana, que va aconseguir el Barris Nord de Lleida, després d'imposar-se de 2 punts al Baxi Manresa. Que en ciclisme avui la volta arriba a una etapa clau. El danès Jonas Vingegaard va guanyar i Santander i s'ha posat segon a 29 segons del seu company d'equip Sepp Kuss, i avui es podria tornar a marcar més diferència. La jornada té 2 ports de primera categoria i acaba en un de categoria especial, l'històric Alto d'Angliru, a Astúries, a més de 1.500 metres. I en tenis, si ahir us explicàvem que a Paul Pogba li poden caure 2 anys de sanció per dopatge, a l'ex número 1 del món, Simona Halep, l'han castigat amb 4 després de trobar-li una substància anomenada Roxadustat. Això va passar el 2022 i ara la justícia li ha donat l'esquena a la tenista romanesa.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, el trànsit des del RAC i el trànsit, com sempre, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, doncs nou matí molt complicat a la xarxa viària catalana, encara amb l'accident de la B23 actiu, però amb el carril reobert a Sant Just Desvern cap a Barcelona i amb més de 8 quilòmetres de congestió des de Molins de Rei. L'A2 també es veu molt afectada per aquest accident, arribant pràcticament a 10 quilòmetres de cues, encara des de Sant Andreu de la Barca fins a l'enllaç amb aquesta B23, i també continuen les aturades de 3 quilòmetres a la C31 a Vilanova cap a Barcelona per un altre accident. A banda de tot això, destaquem força cues en punts habituals com la C58 des de Montcada en els dos sentits i també des del tram de Sant Quirze en sentit sud durant 3 quilòmetres. L'AP7, com sempre, a Barberà i a Montornès cap al sud, i les rondes amb tot el tram des del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit sud, afectat a la B20, i a la litoral en el mateix sentit són 6 quilòmetres més de congestió encara des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ parlant de cocodrils. Sabeu aquella llegenda urbana que diu que les clavegueres de Nova York n'hi ha? Seria molta casualitat anar a Nova York un dia i trobar-se un d'aquests rèptils, però quan hi penses no pots evitar sentir una certa esgarrifança. Doncs sempre es pot enredar una mica més la troca, perquè la ciutat xinesa de Maoming, a la província de Guangdong, estan en alerta precisament per cocodrils. Sí, es diu Guangdong. L'Ajuntament ha iniciat una immensa operació de caça perquè les inundacions que hi va haver la setmana passada van desbordar un llac on hi havia prop de 70 cocodrils que es van escapar i ara campen lliurement pels carrers de la ciutat. I després els pixapins de Barcelona ens queixem de les cacatues. És que sempre podria ser pitjor.
El món.
món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un quart de 10 i seren.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casa. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Tian, bon dia, Basté, com estàs?
Molt adormit.
He pensat que això dels Rolling Stones a la samarreta del Barça està molt bé, però has posat I can get no satisfaction, no? Mm. Que no sigui una metàfora del Barça, no?
Si has de començar a tocar la pera, t'hi arriba de bon matí.
Si es pot triar la nova que entren.
Sort que tenim el Melero, que com sempre diu, el més rudo que ha vist és un meló. Bon dia, senyor Melero Letrado.
Bon dia. Aquests del Barça són uns que juguen a les Corts, no?
Sí. Ferran Casas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia. Anna Gómez, ja comença a atacar el Melero de bon matí. Què tal, Anna? Bon dia.
Ai, sí. Doneu-li un cafetet i un croissant. Bé, bé, bé.
Hola, senyor Domènech, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Senyor Rovira.
Bon dia, tingui.
Senyor Basté, bon dia.
Aquí estem. Mira, a un quart d'hora del matí, que ara avui que ens visitarà d'aquí una estona el conseller de Salut, perquè li volem parlar de molts temes, de molts, perquè hi ha moltes històries, des del Covid fins la bronquiolitis dels nens, passant pel tema de les pantalles. Les pantalles, parlarem avui d'aquest tema també amb el conseller de Salut, entre altres històries, però abans, evidentment, hi ha una cosa que és meravellosa, que és el retorn. Si torna la samarreta del Barça, el Rolling Stones, a la samarreta del PP torna José María Aznar. Hombre. I quan torna José María Aznar, puja el pa, l'oli encara s'encareix més, i ara ja, però és que a més ja comença a haver-hi, jo crec que tot això està estudiat. Ahir hi ha una... i a la presentació del curs de la FAE surt ell i diu basta ja, com dient, això és com l'Odeta, basta ja. Avui surt ja un tuit d'Isabel Díaz Ayuso aquest matí on també parla esto es intolerable, tal no sé quants, basta ja. Per tant, hi ha una equiparació entre el terrorisme d'ETA i l'amnistia, senyor Letrado.
Home, no sé què dir-te. El primer, evidentment, és obvi, no? El senyor Aznar i la senyora Ayuso que diguin el que vulguin, faltaria més. Sobretot després d'escoltar a la senyora aquesta de l'ANC els darrers dies les coses que diu. Vull dir que per l'equidistant, que som una gent que està molt mal vista, tan molestos i tòxics són uns discursos com els altres. Això d'entrada. Home, realment, si la pretensió és equiparar a l'independentisme català amb el terrorisme basc, ja estem un altre cop amb la hipèrbole tòxica, que no els importarà cap conseqüència positiva, i ja ens encabronarà tots una mica més.
A més, això, el mateix dia, Melero, el mateix dia que al matí se'n va a Telecinco Alberto Núñez Feijóo i diu que han començat les negociacions, que hi ha hagut negociacions discretes, com totes, diuen, entre el seu partit i Junts per Catalunya per negociar una investidura.
Cosa que Aznar també va fer amb el Moviment de Liberació Nacional Basc.
Bueno, el PP va estar el suport parlamentari de... Bueno, perdó, Convergència i el PP mútuament van ser suports parlamentaris moltes vegades. Tan a prop, que jo encara me'n recordo que l'Alicia Sánchez Camacho el 2010 ja estava conspirant amb els Villarejo i companyia i li va donar suport a la primera legislatura del Mas. Que no parlo del Cretàcic,
Bueno, és que es necessiten, vull dir, sí, al final, amb Junts com abans, amb Convergència i actualment amb el PNB, passa una cosa, que és que tots dos necessiten poder pactar tant amb el Partit Popular com amb el Partit Socialista, perquè és la forma d'encarir preu. I els dos partits, tant el PP com el PSOE, necessiten poder tenir aquesta possibilitat d'acord. Jo crec que Alberto Núñez Feijóo és plenament conscient que amb l'actual repartiment i amb l'actual equilibri de forces a Espanya, ell necessita com a mínim poder tenir una interlocució amb el PNB, que aquesta setmana veurem com Íñigo Urkullu, el debat de política general a Euskadi, demana una lectura més oberta de la Constitució, com intentar començar a derribar algun mur amb el món de Junts, amb el món de la dreta catalana.
De tota manera, perdona, amb aquesta equiparació amb ETA, i aquesta gent hauria de llegir un llibre que ha sortit molt recentment, el del Ferran Cardenal, que va ser governador civil de Barcelona i va ser director general de la Guàrdia Civil als anys durs del terrorisme, un llibre que es diu ETA contra Catalunya, vull dir, perquè la gent, vull dir, es resitui del que va ser allò, del que va suposar allò, i vegi si hi ha punt de comparació entre una cosa i l'altra.
Hi ha en Ferran Cardenal, que va ser a l'època dels atemptats d'Hipercor, per exemple.
Un llibre excel·lent, eh?
Sí, que tota aquella història que va haver-hi sobre la trucada famosa al diari Avui, de si d'ETA, si no es va fer cas, etcètera,
els autors de l'atemptat d'Hipercor cor veient la tele al recompte de morts i descollonant-se i obrint xampany.
Sí, que sí.
Estem parlant d'una altra lliga moral.
No. Estem parlant d'una altra lliga moral. Quina gran frase.
Sí, però és una gran barbaritat comparar una cosa amb l'altra, però bé, això jo crec que no val cap la pena insistir-hi més, perquè ho heu dit, i és així, en tots els sentits. Aquest país té, vull dir Espanya, té una dificultat no assumida, que és com resoldre el tema dels ex. Aquí tenim, allò va dir un dia això del Felipe González, no? Els famosos gerros xinesos que els tenies allà, que consideraves que no es trenquessin, però que tampoc no fessin gaire nosa. Doncs bueno, tenen una especial intendència a fer nosa, però no únicament l'Aznar, perquè quatre dies abans, tant Guerra com Felipe González, no, les deixaven...
El Zapatero, durant la campanya, te'l trobaves fins a la sopa.
Però no anava en contra de la lògica de l'actual PSOE.
Això jo crec que, d'una banda, que per tant, haurien d'aprendre, escolta, quan ha passat el teu temps, ha passat, i acceptar que la història marca els seus ritmes tampoc seria res de l'altre món. Deixeu-me anar una miqueta més enllà. A mi aquesta història no la trobo casual, i que hi hagi una coincidència per part d'Aznar i Ayuso em fa pensar que aquí alguna vegada més li torna a estar remoguent la cadira de mala manera a Feijóo, perquè a més coincideix el dia en què ell diu, escolta, sí, que hem estat parlant amb els de Junts i tal i qual, la garrotada que li surt per l'altre costat és descomunal, no? Vull dir, la qual Feijóo realment, no sé si és més una operació en contra Feijóo, sincerament, o una recomposició interna del propi PP en aquesta part més dura, que podria ser Aznar, que podria ser Ayuso i tants altres, que no pas una realitat basada amb els fets que es vegin a discutir ara. I després una última qüestió, que jo crec que, i aquí tenim un historiador i que segurament ens podria il·lustrar sobre el tema. Escolta, el tema de les amnisties és que cal començar a sacralitzar-les. N'hi ha a tot arreu. Ara mateix, al Parlament Britànic, s'està discutint una amnistia importantíssima sobre els 30 anys dels que van ser els fets d'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord, i varen veure, si no recordo malament, em corregireu, 3.000 i pico de morts. Sí, allò va ser una carnisseria descomunal. No vull comparar-ho ni més.
La guerra. Hi havia l'exèrcit als carrers.
Hi havia l'exèrcit als carrers. Vull dir, i escolta, arriba un moment en què es diu, escolta, això, hem de passar pàgina. I hem de passar pàgina i hem d'oblidar tot el que va passar, perquè oblidar-ho, com a mínim, fer allò mirant davant d'una cosa que va passar, perquè n'hi ha d'una banda i n'hi ha de l'altra. Aquí no va passar res de tot això, la famosa revolució de mil paper als carrers i aquest tipus de coses, no? Coi, que convertim una cosa tan gairebé de calaix, perquè encara podríem discutir si va haver-hi algun delicte entorn del que va passar a l'1 d'octubre, i que per molta gent no hi va haver cap delicte, doncs escolta'm, això no pot ser que sigui un motiu de fer aquestes proclames gairebé, ostres, d'incentivar la gent perquè surti al carrer. Jo trobo que és d'una gravetat extraordinària.
Anna Gómez.
No, jo primer que tot li volia dir una cosa al Xavier, que jo ja sé que t'agrada provocar i en definitiva suposo que forma part de
tinc un plus, tinc un suplement.
Sí, Ja, ja, m'imagino. Però, de totes maneres, avui la comparació inicial que has fet no te la permeto, perquè pots estar d'acord...
No, ostres, no, me'n vaig o...
No, te la permeto, no la comparteixo i m'agradaria fer-ho públic.
Em posaran dir, una cosa en una llista negra de l'ANC o alguna cosa d'aquesta?
No. Estem aquí per confrontar idees, no per confrontar persones. Jo el que no crec que sigui de cap manera adient és que tu comparis el discurs de la Dolors Feliu, que en definitiva l'únic que va fer és dir que no li agrada l'actuació actual dels partits i que creu que la negociació amb Madrid no portarà a la independència, aquí pots estar d'acord, fins i tot no. Fins i tot jo no estic massa d'acord amb moltes de les coses que va dir, perquè penso que en el moment que estem, doncs, o negociació o el desert. Però, de tota manera, això no et permet, sota cap concepte, comparar-ho amb ETA i amb el Bastallà. Em sembla que...
Home, sí que m'ho permet, no? Aquí no ha vingut encara ningú,
sí,
a treure'm,
Ja, d'acord, però tu creus que és just això que has dit?
Jo crec que sí.
Pregunto,
jo crec que són manifestacions d'intransigència i intolerància i de crides a una, a una democràcia que es manifesta només pel número de gent que hi ha al carrer. La una els treu o els vol treure,
no,
i vol fer d'això...
Es manifesta votant, Javier.
Una força política,
i
l'altre diu a la calle. La veritat és que, francament, no hi trobo gaire diferència.
I negues el paper que pot tenir el carrer en van a reclamar millores per la humanitat?
No, jo no nego el paper que vull. Jo el que nego és que es vulgui extreure la legitimitat política d'això més enllà o al marge o a part de les urnes.
La legitimitat política del carrer envers a les incidències polítiques jo crec que ha fet els grans canvis més importants de la humanitat.
Bueno,
de tota manera,
t'ho discutiria, ja dic... però bueno, no...
Vinga, doncs deixem pas als altres. No, ho monopolitzarem.
No. Sí. Xavi Domènech.
No, jo... un apunt només el que has dit del tema de les amnisties i un apunt més en l'altre tema. És molt evident que, és a dir, tot conflicte de naturalesa política, si hi ha un moment que aquest conflicte genera fins i tot estranys aliats de llit, és a dir, i fins i tot quan això no passa, tendeix a resoldre's històricament o amb un canvi de règim o amb amnisties, és a dir, amb una repressió descarnada, és a dir, no hi ha massa més. És a dir, el nivell de reacció que jo percebo en files socialistes, no tant a l'externa sinó interna, i evidentment hi ha l'Aznar, etcètera, etcètera, em sembla una sobrecàrrega brutal sobre una cosa que, quan diuen no, és que es posen amenaça al sistema mateix, es posen amenaça al règim del 78, és oblidar, en aquest cas sí, oblidar que el mateix règim del 78 o la mateixa transició es funda en part, es funda en moltes altres coses, però es funda en part no en una, amb dues amnisties. És a dir, que no ara mateix em sembla increïble que surti l'Aznar. Jo quan surt l'Aznar, i ara parlem això dels ex, a mi em falta la música de Darth Vader. És a dir, ja apareix, enmig de tot el follon apareix Darth Vader, i apareix l'Aznar caminant, ta-ta-ta-ta-ta, i comença...
Està
ben vist. És que és impressionant, aquest home. Però el tema... Mira la foto, és que la foto és el Lord Sith d'Espanya. Però...
Palpatine.
Exacte. Però els ex són diferents. Jo crec que hi ha ex i ex. És a dir, un és Zapatero, per exemple, que jo crec que neda a favor del PSOE, fins i tot l'ajuda en campanya electoral, podria fer-ho o no fer-ho, és ben legítim no fer-ho. Hi ha un ex, com el Felipe González, que, diguem, és el cascarrabias major del rei, no? Però que no té capacitat de mobilització. I un ex com Aznar. Aznar no és només que li emmendi la plana al Feijó o al conjunt dels polítics, és que mobilitza a un sector a la dreta, és a dir, per tant no és només un ex, és un actor polític al mig de tot això. I llavors aquí hi ha un problema, que és perquè tu, el Ferran Casas deia, bueno, és que tots necessiten retornar al sistema anterior, el bipartidisme imperfecte, de poder pactar amb les dretes perifèriques, no? I de fet també les dretes perifèriques necessitarien alguns punts tornar al sistema interior per poder tindre un pacte no només amb un actor, sinó que han atrapats en el PSOE, sinó poder tindre...
Clar, és la forma de maximitzar...
De maximitzar els beneficis de l'oportunitat política. Però això té un problema greu, que és... que de fet igual el PSOE els hi soluciona, aprovant l'amnistia. És a dir, si el PSOE aprova l'amnistia, és probable que a la llarga solucioni un problema que té la dreta espanyola i la dreta catalana, que és de poder pactar. És a dir, ara els matxacaran, els criticaran, faran tot el que vulguin, però igual els està solucionant el problema. Però hi ha una clau molt diferent, que és Vox. És a dir, això que passarà de la mobilització que ha convocat l'Aznar i la Ayuso, que vindran el 8 d'octubre, en sembla aquí a Barcelona, etcètera, etcètera, encara que ho comparin amb ETA, això té un precedent molt evident, que és quan va haver el merder del relator. No sé si us recordeu, sí, que va acabar a Madrid, tots allà firmes, amb el senyor Pascal, amb, o sigui, aquesta foto és una foto molt complicada, tant per Junts com el PNV.
Avui, evidentment, les declaracions de José María Aznar són un dels temes del dia. Teresa Jordà, des d'Esquerra, està d'acord a qualificar-les de colpistes. No ha parlat amb la Nierga, Ràdio 4.
és res, és a dir, com més involució de l'Estat, com més retrògrades són les declaracions que fan, òbviament això no ajuda ni a la concòrdia, ni a avançar, ni a la democràcia. Em semblen absolutament estúpides, si em permets. Es podrien definir perfectament com unes declaracions colpistes.
I des de Sumar, Ernesto Urtasun també l'acusa de colpista a Ràdio Nacional d'Espanya.
Las declaraciones del señor Aznar me parecen, están totalmente fuera de lugar. Se asemejan más al golpismo que a las declaraciones de un expresidente del gobierno. Luego, con las declaraciones del señor Aznar se produce una cosa bastante curiosa, que es que en el fondo él mismo da por perdida la investidura del señor Feijóo, lo cual es bastante sintomático de dónde estamos yendo con esta investidura.
Té raó, Urtasun. Ferran Casas.
No, no, té raó amb això, no? Que dona, sí. I està donant per fet l'escenari de que perd. No sé, jo crec que aquí es té poc en compte, però, el factor humà. No? El factor humà de com s'envelleix, no? Abans el Ramon Rovira parlava, no accepten que el seu temps ha passat. Doncs segurament és veritat, i segurament, o segur que és veritat, i com que el seu temps ha passat, doncs han de ser hiperbòlics, no? I aleshores cada cop que Felipe González, Alfonso Guerra o José María Aznar surten, doncs l'han de dir grossa per tenir impacte, l'han de dir grossa perquè se'ls hi faci cas, no? I han de caure en aquesta mena d'hipèrbole, que jo crec que en el cas dels dos exdirigents del PSOE, de Felipe i Guerra, estic d'acord amb el Xavi Domènech, que no tenen cap mena d'impacte en el seu partit actualment, hi ha altres, és a dir, els podem veure amb simpatia, però no tenen un factor intern mobilitzador que sí que té Aznar. Avui al matí ha sortit Isabel Díaz Ayuso a comprar absolutament el relat de José María Aznar. Però jo crec que el problema que tenen quan escolto aquestes declaracions, com les d'Aznar, les de la setmana passada, Guerra, Felipe, és que no fan una proposta, perquè José María Aznar, que és un polític institucional, sap que el que ell proposa, que és fer un bastallà de sortir al carrer i manifestar-se, és dir, el bastallà per què va tenir possibilitats? És a dir, anem una mica a l'arrel. El bastallà és un moviment cívic d'agitació espanyolista que sorgeix a Euskadi a final dels anys 90 i que viu, diguem-ne, la seva època daurada, quan hi ha el pacte antiterrorista entre el PP i el PSOE. Un pacte antiterrorista que qualla quan en aquella campanya del 2001 es presenta Jaime Mayor Oreja amb el suport de Nicolás Redondo Terreros. És a dir, quan el PP i el PSOE fan pinya per formar una alternativa de govern al PNB. En canvi, aquí, quan Aznar, Felipe González o Alfonso Guerra parlen, pel seu caïnisme i per l'odi que encara es tenen els uns i els altres, no hi ha proposta. És a dir, critiquen molt, lamenten molt, diuen que venen les 7 plagues d'Egipte, però són incapaços de dir, no, senyors del PP i del PSOE, posin-se d'acord per impedir que això passi. És a dir, la força que sí que podria tenir, l'impacte que sí que podria tenir, que fessin, imagina't, no?, un acte conjunt José María Aznar i Felipe González per demanar una gran coalició, de moment això no està passant, és a dir, no hi ha proposta. És a dir, la diferència amb el bastallà, pot ser que el bastallà treia gent al carrer, manifestacions a Euskadi i a Madrid, molt, molt inflat des d'allà, aquí trauran gent al carrer, però si no hi ha una proposta institucional, si no hi ha una oferta política articulada darrere, doncs tot això quedarà en res. La pataleta.
El bastallà seria una operació política, però cal fer una mica de memòria i recordar la commoció que va suposar per la societat espanyola l'assassinat del Miguel Ángel Blanco, que això va galvanitzar i va servir molt de base pel que va ser aquell pacte antiterrorista. I en quant a aquestes acusacions del colpisme de l'Aznar, a veure, jo no soc, vamos, jo no congrego amb el que diu el senyor Aznar i la senyora Ayuso ni de lluny, estan a les meves antípodes, però dir que això és colpisme és una frivolitat, és una tonteria. És una tonteria, més. Colpisme és el senyor Tejero, colpisme és el general Martínez Campos, colpisme és el general Pavia. I convocar la gent perquè surti al carrer i es manifesti contra l'amnistia tampoc és colpisme. Tampoc és colpisme, és una manifestació d'opinió que aquí no es comparteix, però res més. Vull dir, aquests exabruptes, vull dir, els que parlen de polarització contribueixen a la mateixa polarització.
De totes maneres, però, Anna...
Jo, vaja, no estic pas gens d'acord, perquè a mi em sembla... Primer, que una persona que va portar l'estat espanyol a una guerra il·legal, una persona que va negar els atemptats... va intentar inculpar o dirigir directament l'acusació dels atemptats d'Atocha a ETA, que Fiscalia mai li hagi obert cap cap instrucció. I aquí, per tallar una carretera, te portin a la presó o per enviar un WhatsApp te tinguin un any tancada al teu municipi. Si tu no creus que Fiscalia hauria d'intervenir, perquè evidentment que és una crida, una rebel·lió que no pretén la democràcia, sinó que pretén impedir la democràcia, i per tant pretén la capacitat que té el govern i l'obligació de negociar per arribar a una convivència amb un estat, que això és la política, no és altra cosa. Si tu veus que això és llibertat d'expressió, doncs la veritat és que no ho entenc. Jo no ho comparteixo en absolut.
Jo tinc l'estranya teoria de que la llibertat d'expressió és per tots, i que la gent pot sortir al carrer, tothom.
I tu pots sortir al carrer,
els independentistes i els que no.
No a l'amnistia. Vale. Evidentment que ho pots fer. El que no pots fer és comparar-ho a ETA, i el que no pots fer és...
Jo no he comparat res amb ETA, A mi no em diguis que jo he comparat res amb ETA.
No, tu no.
L'Aznar però ha fet una comparació neta. Ha agafat un eslògan d'èxit del període de la lluita antiterrorista i l'ha manipulat per adaptar-lo a la situació actual. Ha deixat que es faci.
Jo crec que sí.
D'acord, però viva la diferència.
Jo crec que Fiscalia hauria d'actuar avui mateix, mira què et dic.
No n'hi ha prou fiscals a Espanya per perseguir tanta gent.
Ho tens clar, Ana Gómez.
És que sempre es persegueixen els mateixos, saps? I per la mateixa banda.
No, hi ha una cosa sobre el tema de que no hi ha una proposta i que no és colpisme, que és el que ha dit el Ferran i el Xavier, dos apunts. Certament no hi ha una proposta, no, de fet la lluita contra ETA, hi ha el pacte PP-PSOE, però fins i tot abans hi havia el pacte de Jurianea, és a dir, hi ha una història molt llarga, diguem, de pactes en aquest sentit, però jo crec que sí que hi ha una certa proposta, però és molt dura la proposta. No és una proposta d'articulació política d'aliances, i potser no és golpisme, però també la trobo molt dura, que és la definició, no dels partits independentistes o dels partits nacionalistes com antiespanyols, que això pel PP ja va de suyo, és a dir, que són anti-Espanya, sinó una cosa que el PP fa de tant en tant, que és definir el PSOE com l'anti-Espanya. I això és una definició en termes...
Perdona, Xavier, sí. I negar la legitimitat del govern per fer qualsevol cosa, sí, sí, que és sí. La seva obligació, sí, sí, sí. Ho nega sistemàticament.
Sí, sí. Però, exacte, però, és a dir, el discurs, i jo també puc fer, no, ara faré una... El discurs de situar els adversaris com a anti-Espanya, i per tant que s'ha d'actuar, i és veritat, quan ell diu hay suficiente movilización, no sé com ho diu, movilización, recursos cívicos e institucionales para parar esto, porque se está deconstruyendo la nación, i tot aquest discurs, home, és un discurs, jo diria, que ratlla l'antidemocràtic. El meu pare, també tinc llibertat d'expressió.
Jo també
no, crec... però jo podria estar d'acord amb això, però no amb que sigui colpista.
Sí.
No és incompatible.
Jo crec que és una vegada més una frenada, una passada de frenada d'un personatge cada vegada més marginal, hauria de ser més marginal, com és Aznar, i una mica amb la línia que comentava abans el Ferran, que no troba el seu encaix, que no sap exactament com ha de fer. Desgraciadament, amb un poder encara molt important i amb un pes molt important a dintre del Partit Popular,
incidència interna
i que té, exactament, i que té aquesta necessitat de tant en tant, doncs, de posar-ho, això, fer una hipèrbole, fer una cosa, doncs, que a més, fins i tot hi ha un factor, que ara ho comentava amb en Jordi amb les fotografies, que la seva cara ajuda, no? Quan el veus, dius, que fa una mica de por, no? Vull dir, sí, fins sí, i tot sí. quan diu les coses, perquè ho diu amb una gran seriositat. Això d'una banda.
Però no, i perquè sembla que estigui emprenyadíssim amb el món.
Amb el món en general, 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Colpisme, home, jo sincerament estic una mica amb el Xavier, em sembla que el colpisme va una miqueta més enllà, i que aquí al final això acabarà amb això, amb un foc d'encenalls que evidentment estarem discutint. El que una vegada em torna a preocupar d'una forma, i aquest n'hem parlat moltes vegades, és que Catalunya, sempre que s'utilitza per aquest tipus de coses, treu un rendiment polític bestial. És bestial. És a dir, Catalunya sempre és l'asa dels trucs. Quan tu tens una cosa d'aquest tipus, si això es plantegés en un altre indret d'Espanya, estic absolutament convençut que la reacció aquesta visceral, absolutament espontània, no puede ser, com le vamos a perdonar a estos colpistas... Tot això seria una altra qüestió, entre altres coses perquè quan ho hem viscut, per exemple, en casos de terrorisme, que és d'una gravetat infinitament més gran, la reacció no té aquesta visceralitat. No la té. Aleshores, ostres, jo moltes vegades, alguna vegada ho hem dit aquí, ho he dit, hosti, m'agradaria saber exactament què coi passa, com perquè cada vegada que hi ha alguna cosa que afecta Catalunya, hi ha aquest tancar files, com a mínim en una part d'Espanya, de dir, és que això no els hi podem permetre, que s'han cregut aquests tios, que no sé què, més enllà de que sigui una cosa tan dramàtica o no tan dramàtica. Jo, sincerament, crec que l'amnistia és una molt bona idea, és una molt bona solució que costarà molt d'aplicar, i que si realment es troba l'encaix per poder-ho fer, posa posem el minut zero d'aquesta història i que ens permet començar a reconstruir tota una cosa que segurament havia descarrilat en algun moment per part de tothom, per part de tothom d'aquí i d'allà. I finalment, jo respecte del tema d'Aznar, sincerament crec que donar-li gaires més voltes, més enllà del que dic, del que pugui significar internament dintre del propi partit, que ell faci aquestes manifestacions i que ràpidament apareguin aquest sector més ultra al seu costat.
Però aquí segurament el que passa encara ara és que la catalanofòbia, quan ens preguntem per què sempre que hi ha Catalunya pel mig passa això, no? Quan es discuteix del finançament, Sorollol se lo lleva en crudo, no? Doncs que la catalanofòbia continua sent, segueix sent la ideologia de masses de l'espanyolisme, i al final és el que més mobilitza i el que més cohesiona. I al final, tot aquest soroll, jo crec que no té, com deia, una proposta política darrere, però tot aquest soroll sí que té un efecte, no? Que és que segurament acabarà encarint o acabarà dificultant o complicant l'acord perquè hi hagi una llei d'amnistia, és a dir, acabarà posant-ho més difícil a Pedro Sánchez per fer aquest acord i per poder-lo explicar, perquè com que l'esquerra espanyola ja sabem que, diguem-ne, té a l'hora de fer concessions a Catalunya o a l'hora de tenir una lectura plurinacional o plurilingüe de l'Estat, té unes conviccions més aviat febles, aquest soroll no farà més que complicar-ho o encarir-ho encara més.
Només una qüestió. Tens raó, Ferran, però també és veritat que la gent no és tonta, que varen bé els indults, que va semblar que s'havia d'acabar el món, i escolta, ha tornat en el seu moment, no ha passat absolutament res, i Sánchez, que tothom el donava per mort i enterrat, mira on està i pot tornar a ser president del govern, molt probablement ho serà.
Perdoneu, 30 segons, Anna.
No, jo no banalitzaria en absolut el que està dient l'Aznar. L'Aznar està parlant per veu del Suprem i del Tribunal Constitucional, i precisament aquests faran que allò que aprova el govern posar-hi travis i no facilitar la tasca del legislatiu, i llavors la llei d'amnistia estarà allí embarrada perquè els tribunals, una part dels tribunals, el Suprem i el Constitucional, s'emperren en fer de càmera una altra càmera política que no és el que els hi pertoca. Ho han fet amb la llei del sí al sí, ho faran amb l'amnistia i amb tot allò que podria significar un avanç en la democràcia a Espanya. Està més clar que l'aigua.
30 segons, Domènec?
No, jo m'apunto després, si
vols. No, tira. No, perquè llavors...
És que en vol més.
30, Domènec, 30.
Que jo, més enllà d'això de si l'anticatalanisme o l'estat profund que deia ara l'Anna Gómez, hi ha una visió sobre el que està passant amb l'Aznar que jo no la perdria de vista. Aquí hi ha una partida que és una partida que juga a la dreta. És a la dreta, s'ha fotut una hòstia. Però un hòstia com un piano. Ja s'estaven repartint els ministeris i no poden arribar a fer. En aquests moments està fent el senyor patètic, que no sap, els dies li sobren per totes bandes, va demanar tindre temps i dir, ningú no sap què fa el senyor Feijóo, d'on està Wally en aquests moments de la política espanyola. I a la dreta hi ha un debat, que a més a més els mitjans de comunicació de dretes ja han obert molt clarament, que és pensàvem que amb Vox sumàvem i Vox resta. I en aquest debat, el debat és què fem amb Vox, perquè no podem governar amb ells. I en aquest debat Aznar fa una aposta, que és dir, si soy más facha que nadie, que total, tampoc no té problemes per ser-ho, perquè ja tota la vida s'ha de donar prou bé, si soy más facha que nadie, me chuparé dos de Vox. Cosa que Díaz Ayuso diu, jo l'he demostrat en directo en Madrid. I hi ha una altra part del PP que diu, no, ja està, s'ha d'acabar aquesta broma de Vox, perquè no governarem mai. És a dir, no, el problema no és aquesta investidura que fico perdut, és que probablement estarem eternament sense governar. I l'altre problema i l'altra partida és l'amnistia per si sola, perquè l'amnistia sembla que sigui una cosa entre Junts, Esquerra i el PSOE, i aquí l'ha de votar Compromís, l'ha de votar PNV, l'ha de votar Bildu, l'han de votar els gallecs, l'ha de votar molta gent que té altres problemes a part de l'amnistia. I el PSOE, o sigui, no pot ser sempre una negociació de correlació de forces directes. El PSOE ha d'obrir un horitzó plurinacional, que significa més modificacions de l'Estat que no només l'amnistia.
Aviam, 30 segons, Melero.
15. Molt bé tot, però no confonem els independentistes catalans en Catalunya. Hi ha molta gent a Catalunya, molta, una quantitat gens despreciable, que s'identifica amb el programa de l'esquerra espanyola i que contempla amb una justificada desconfiança els moviments de l'independentisme.
Quina mania, però tampoc confonem Espanya amb Vox, ni amb Ciutadans, ni amb el PP. Espanya és plural, igual que ho és Catalunya. Les majories parlamentàries són les que parlen, Javier. Sempre estàs en la mateixa. De que no confonem Catalunya amb els independentistes, clar que no.
Això de que sempre estic amb la mateixa sembla que és una qualitat que compartim.
No, home, però sempre estàs dient
que
han de respectar aquells catalans que no són independentistes. Doncs clar que els respectem, però també s'haurà de respectar les majories que avui per avui són parlamentàries.
Tian?
A veure, gràcies. És que l'Aznar és un senyor que té una dualitat, que és que ens fa molta gràcia el caricaturitzem perquè té aquesta cara, perquè, com deia el Ferran, els expresidents a vegades semblen mirons d'obres, que és gent que ha estat a l'obra abans i que sí, ells saben millor que els paletes que hi ha ara com s'han de fer les coses. I... Però Aznar és un polític. Hi ha la dualitat que ens en riem i hi ha la cosa aquesta que deia el Gabilondo de Aznar sacó lo peor de mi. O sigui, quanta estona fortem parlant d'un senyor que està jubilat des de fa temps. Però Aznar és un senyor que té un model d'Espanya. I el té. I ho va demostrar quan va governar. Tenia un model claríssim. I el que intenta Aznar, que sap que encara té una ascendència sobre el PP i sobre una bona part de la societat espanyola, són dues coses, sobre el meu punt de vista. Una és, efectivament, a nivell intern, crec que fins i tot debilitar Feijó, que crec que té, que a mesura que van passant els dies tenim tots més clara la sensació que aquest senyor al PP li queda molt poc, això d'una banda, i per tant Aznar vol imposar el seu discurs dins del PP, perquè el PP és un partit que té diferents sensibilitats i la d'Aznar la volen imposar, Díaz Ayuso fa aquest tuit, i després que ell sap que si fa aquest tipus de discurs, el debat públic, el marc mental que el PSOE de manera bastant senzilla estava imposant sobre el tema de l'amnistia, que se'n parlava de manera molt oberta, si ell fa aquest tipus de discurs, el debat canvia i imposa un debat molt més potent i imposarà, un cop s'hagi fet aquesta amnistia i s'hagi format aquest govern que tots creiem que s'acabarà formant, imposarà una oposició que és la que ell practicava i el PP practica cada vegada que governa el PSOE, i Aznar sap que té aquesta potència encara, és que la té. I els falcons, afegeixo una coseta, els falcons com Aznar en realitat, paradoxalment, són els que moltes vegades han fet més concessions a Catalunya, perquè el pacte del Majestic, jo crec que no hi ha hagut cap pacte durant la democràcia que hagi donat tant poder i tant autogovern a Catalunya com el pacte del Majestic que el va fer Aznar. A part de que van liquidar el servei militar, van transferir impostos i van millorar el finançament.
Els guàrdies civils van treure
el tema de trànsit de la Guàrdia Civil. O sigui, el pacte del Majestic va ser brutal. Un senyor que tenia un discurs de... Bueno, ell no, però va passar, com dèiem l'altre dia, de Pujol en Anoa habla castellano, no recordo quina era la frase.
Pujol, guaperes, habla como quieras.
Bueno, senyors, crec que
no van arribar a dir mai.
Són tres quarts de deu. D'aquí a uns moments parlarem de... Aviam, podríem parlar de Goril·les en la niebla amb el Rubiales, però és que és, de cop i volta s'ha juntat el que hi va dir Rubiales amb aquesta entrevista televisada a Londres. L'aparició de la policia espanyola amb un petó de l'1 d'octubre del 2017, fent la comparativa des del sindicat amb el mateix que va fer Rubiales. I mentre això passava, una agressió amb una reportera de Cuatro, on, i per mi un exercici també de masclisme de persona gran, segurament involuntari i molt televisat, que és el del propi presentador. No? Que li diu a la noia el que ha de fer. Bueno, escolta, ara ho comentem tot plegat. Un segon.
Quina ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura, i per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... No us perdeu, amb motiu de la celebració Picasso 1973-2023, l'exposició conjunta Miró Picasso, que presenten el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró de Barcelona del 19 d'octubre al 25 de febrer. Al Museu del Disseny de Barcelona i fins al 17 de setembre podeu gaudir de l'exposició La Voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la retina, retrats d'artistes catalans, del 21 d'octubre al 18 de febrer. Gaudeix de la cultura, gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura i Deporte.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Alguna cosa està canviant quan l'energia de les nostres llars prové de plaques solars. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, moure's en transport públic, tenir electrodomèstics eficients o estalviar en climatització, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
Digue'm, Melero.
Digues.
11 minuts i les 10.
Sus órdenes.
No, no, però li faig la pregunta no, en directe, t'hi arriba?
Li faig la pregunta, i tant, i tant. No, que fa X setmanes, des del final del Mundial, que estem parlant del petó de Rubiales a Jennifer Hermoso, i ara hem conegut el cas de
el policia.
El policia que ha denunciat a una senyora que li va fer un petó. Evidentment això es fa perquè s'aprofita el cas que hi ha i s'intenta fer populisme, tot això... Tot el que vulgueu. Però la pregunta que et faig és, si el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso és una agressió sexual, en el cas de la denúncia d'aquest policia sobre cap a aquesta senyora, independentment de que hagin passat 6 anys, això, tu quina opinió en tens?
Bueno, pues la meva opinió, ara ja em calço. La meva opinió és
que... Calço?
Em calço perquè ja vaig a dir que en la meva opinió, atentos todos, el petó del Rubiales a la Jennifer Hermoso tampoc no és una agressió sexual, perquè no es comet en un context sexual, ni hi ha una situació, el que se'n deia d'abans, d'ànimo lúbrico. És una altra cosa, és el que abans es considerava, que abans era delicte, i curiosament el legislador progre ho va treure, és una vexació injusta. Quan una persona la sotmets a un comportament que és vexatori.
Clarament això que s'ha vist, no?, d'aquesta reportera ho és.
Això és un comportament vexatori, però no té un contingut. Jo crec, vamos, el del tontain aquest, que em sembla que va més mamat que una altra cosa, de la de Telecinco, això és una vexació.
Exacte.
Però no té un context sexual. Jo no crec que això sigui una agressió sexual ni per extensió. Lo de la senyora, al revés. Bueno, aquí hi ha dues consideracions. La primera, que les agressions, jo amb això sí que estic d'acord amb la ministra Montero, les agressions són normalment violència masclista. Llavors, a l'inrevés no crec que se'n dongui, perquè no hi ha el context aquest de superioritat. I un cop dit que no hi ha el context de superioritat, que després de 6 anys no hi ha res que rascar, ni amb la nova llei del CSI, ni amb el Codi Penal, ni amb res, tampoc hi ha un context de naturalesa sexual que pugui portar a considerar que això sigui una agressió sexual. Però tampoc seria vexatori. Jo crec que quan és la dona la que ho practica en un context com... A més a més, un policia...
No és vexatori, en canvi un home sí.
Amb un home jo crec que amb les circumstàncies del Rubiales és clarament vexatori. Vexatori perquè sotmès a una exhibició pública d'un efecte hooligan i descontrolat a una persona que no té per què suportar-ho. Però el context no és sexual. I això que diu el Rubiales que ell ho hagués fet igual amb un tio, jo m'ho crec. Perquè el context no era sexual.
Val, ara ho comentem,
No m'ho
Francesca Verdejo és jutgessa de Gana, jutgessa de violència sobre la dona de Barcelona. Bon dia... perdó?
No, que l'Anna... No, sé l'Anna,
que m'he desmaiat. Doneu-me 5 minuts.
Pel que ha dit el Melero.
Exacte.
Hosti, fareu les campanades de Cap d'Any, vosaltres. Sí, ja està claríssim.
De Pagdari es pagaran.
Sí, el que deia, Francisca Verdejo, que és jutgessa de Gana dels jutjats de violència sobre la dona de Barcelona. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
No sé si... Bueno, estava parlant al letrado de Melero sobre si és agressió sexual, si no és agressió sexual. No sé si he vist les imatges del petó de la manifestant al policia. Si estem davant d'una agressió sexual, tal com diu el sindicat unificat de la policia.
Sí que he tenido la oportunidad de verlo ayer por la noche. Yo entiendo igual que el letrado, a priori, que no existe una... un ataque contra la libertad sexual, pero habrá que dejar tranquilamente a los tribunales que investiguen la denuncia si es que finalmente se admitiera a trámite. He escuchado solamente parte de la intervención, pero estoy de acuerdo con él en el que la reforma que se operó en el año 2022 de la ley del sí es sí ha cambiado el paradigma, ¿no? No estoy de acuerdo con él en otras cosas, pero habrá que dejar que se investigue, que el juez al que le corresponda conocer de la denuncia del sindicato la admita a trámite y que le dejemos investigar si es que entiende que hay base para abrir un procedimiento penal, que le dejemos investigar tranquilamente.
¿En qué no está de acuerdo lo que decía Javier Melero?
Es que no me atrevo a opinar mucho porque he oído solamente parte de la intervención. Entonces, respecto a la parte de intervención que he escuchado del letrado, que por cierto lo saludo, nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Sí, buenos días.
Es que la violencia, buenos días. La violencia de género de la que conoce los juzgados de violencia sobre la mujer sí que efectivamente se limita al ámbito de la pareja y la expareja, y en el artículo 1 de la ley integral lo fundamenta en ese principio de desigualdad que históricamente se ha dado. Pero el convenio de Estambul también genera un cambio de paradigma, y aunque es verdad que extiende el concepto de violencia de género a otros supuestos en los que no necesariamente se da esta desigualdad, es decir, se hace ese ataque, esa acción relevante desde el punto de vista penal por el hecho de ser mujer, esos tipos penales que el convenio de Estambul considera como tal no se han incorporado al ámbito competencial de los juzgados de violencia sobre la mujer. Entonces yo creo que deberíamos de diferenciar en la violencia de género a nivel procesal aquella que conocen los juzgados de violencia sobre la mujer porque se da en el ámbito de la pareja, y aquella otra que queda fuera del ámbito competencial y se traslada la investigación a los juzgados de instrucción. Esto desde mi punto de vista es bastante importante.
Estamos completamente de acuerdo, no diferimos en nada en lo que acaba de decir.
Pues me alegro, por eso digo que como he oído solamente la parte final, tampoco me atrevía a decir más de lo que he dicho porque no quiero meter la pata.
Ell el que deia era que ell no veia agressió sexual pròpiament dita en el cas de Rubiales amb Jennifer Hermoso, i evidentment tampoc en el cas d'aquesta ciutadana amb el policia.
Bien, la situación temporal es absolutamente diferente. Estamos con una ley que cambia la regulación de los tipos contra la libertad sexual. Y ahora todo, antes podíamos diferenciar entre abuso sexual y agresión sexual, y ahora no, ahora todo es agresión sexual. Entonces, cualquier ataque contra la libertad sexual la vamos a llamar agresión sexual. Desde mi punto de vista, podríamos discutir si ha sido acertada la eliminación del nombre. Lo podríamos discutir, porque yo creo que a nivel penal, los técnicos en derecho tenemos la preparación para distinguir cuando estamos ante una agresión sexual semejante a lo que antes era el abuso sexual y cuando no, pero la ciudadanía, la gente de la calle no lo diferencia. Y al oír la expresión agresión sexual nos ponemos casi las manos en la cabeza. Y se está dando quizás desde el punto de vista penal más gravedad a los hechos que lo que penológicamente van a tener. Con el Código Penal, con la actual redacción del artículo 178 y siguiente, queramos o no, eso es una agresión sexual. Y ahora habrá que valorar, el juez de instrucción lo deberá de valorar, las acusaciones deberán formular en su caso, si se considera que hay base para abrir juicio oral, deberán hacer sus escritos de conclusiones provisionales y se deberá en su caso abrir juicio oral o no, pero esto lo veremos en la medida en que la instrucción avance en la Audiencia Nacional. Insisto, nos guste o no nos guste, penológicamente hablando, es una agresión sexual.
Ya.
Perdona, sí. Una cosa. Señora Verdejo, això ja ha prescrit, sí. No?
No, hablamos del tema de Rubiales. El tema del policía nacional, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con el tema del policía nacional que están ustedes comentando, que creo que sí, pero que deberemos de esperar también, igual que en el caso del expresidente de la Federación, a que el juez admita, porque vamos a estar atentos a ver si se admite esa denuncia o no se admite. Y los argumentos, en el caso de admitirse, que da el magistrado o magistrada que le corresponda por turno de reparto para admitirlo o no. Entonces, no nos precipitemos. Esto es como cuando nos mandan una prueba radiológica y el médico puede hacer un diagnóstico diferencial o apuntarle al radiólogo por dónde podemos ir. Pero esperémonos a que el magistrado o magistrada que le corresponda se pronuncie respecto si admite o no, porque la prescripción, como apuntaba el letrado, ha podido suceder, y la prescripción es algo que se puede apreciar de oficio, es decir, ninguna de las acusaciones ni la pública te puede, es necesario que te la alegue para que el juez o la jueza de oficio la pueda apreciar.
Acabo, pero antes, ¿ve probable que ahora empiecen a surgir más casos, así como una especie de respuesta antifeminista por la polémica del caso Rubiales, como está pasando en el caso que estamos viendo ahora de la policía?
Esto es un poco hacer pronósticos que no me veo muy capacitada, pero igual sí o igual no. Hemos de esperar y no anticiparnos, y hemos de tomarnos, y yo sé que ustedes se lo toman muy en serio estas denuncias y estas situaciones, y hemos de tomarnos también muy en serio la investigación que hacen los jueces y las juezas en los diferentes juzgados, porque el hecho de que se utilice esto para poner otras denuncias, que habrá que verlo, no va a influir para nada en la resolución judicial de admisión o no a trámite de las eventuales hipotéticas denuncias que se puedan presentar.
Por cierto, l'altre dia a Madrid, la policia ha detingut un home per tocar el cul enmig del carrer a una periodista que estava fent una connexió en directe a la televisió. Recordem que aquest era el moment.
En esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó dar armado. Un segundo, que estamos en directo. Disculpa.
Perdóname, es que...